Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i en motiu de la Setmana de la Bíblia que se celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula comprant la Bíblia Popular, il·lustrada per Perico Pastor, per només 9,95 €.
Fes la teva comanda per rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a comprar-la a Ràdio Estel, Comptes de Belloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Benvinguts a una nova edició del programa Debat a Bat. Avui parlarem de reiniciar la nostra vida i de les nostres comoditats.
Suportar amb paciència els defectes dels altres. Una obra espiritual de misericòrdia de la que parlem avui. Els defectes dels altres, aquelles molèsties, aquelles actituds que fins i tot ens molesten, ens emprenyen profundament. Allò de l'altre que afecta la convivència. I ens afecta especialment amb els que tenim més a prop, sigui perquè passem més hores, com és a la feina, o sigui perquè són aquells amb què tenim més lligam, amb la nostra parella, amb els nostres fills o els nostres pares. Sabem que no podem canviar els altres. L'experiència de la vida així ens ho ensenya. No podem modelar o esborrar els defectes dels altres al nostre interès, segons el que a nosaltres ens vingui de gust. Aleshores, si no podem canviar els altres, què podem fer? Recuperem l'obra de misericòrdia, paciència. Paciència que no resignació, paciència entesa com aquella capacitat per viure aquell moment amb l'altre des d'una actitud sana, tant per mi com per l'altre. I fixem-nos en com poder viure aquest moment de tensió, de dificultat, des d'aquesta paciència, des d'aquest centrar-me en si no puc canviar l'altre, me miro a mi mateixa. I què puc trobar? Doncs potser el que necessito és deixar una distància. Potser el que necessito és poder expressar d'alguna manera que allò d'aquella persona me molesta profundament. Potser, en un moment de calma i de tranquil·litat, el que puc fer és simplement mirar què és allò d'aquella persona que em molesta tant, sense perdre mai de vista on estem. Un context en el que l'altre és una persona amb defectes, jo sóc una persona amb defectes. Que pugui veure en l'altre la petjada de Déu, igual que jo puc veure en mi mateixa la petjada de Déu, perquè som fills de Déu, germans, cridats a construir entre tots una vida més plena.
Notícies del Bisbat.
S'obren els actes del 25è aniversari de l'IREL.
L'IREL, Institut de Recerca i Ciències Religioses de Lleida, ha obert els actes del seu 25è aniversari amb la lliçó inaugural del curs a càrrec del director mossèn Ramon Prat i Pons. La inauguració ha tingut lloc el 20 de setembre a la sala d'actes del rectorat de la Universitat de Lleida. Entre tots, va dir mossèn Prat, hem construït un pont de pedres vives, testimoni de la presència d'Església en el món. Després de diversos parlaments, entre ells el del bisbe Salvador Jiménez, es va inaugurar una exposició fotogràfica dels 25 anys d'història de l'Institut.
Missioners lleidatans donen el seu testimoni a la web del bisbat.
Coincidint amb la celebració del Domun, la delegació de missions, juntament amb la de catequesi, han iniciat la difusió de tot un seguit de vídeos per donar a conèixer la tasca dels missioners de la nostra diòcesi i, sobretot, la motivació última de la seva decisió de sortir de la seva terra. El lema de la recent celebrada jornada del Domun ha estat precisament el de «Surt de la teva terra».
Concert de l'Escolania de Montserrat a l'Auditori Enric Granados.
La confraria de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida, amb ocasió del 135 aniversari de la proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya i de la fundació de la confraria, ha celebrat aquest divendres 28 d'octubre a l'Auditori Municipal Enric Granados un concert extraordinari de l'Escolania de Montserrat. El concert, que ha comptat amb l'assistència de l'alcalde i autoritats, així com del bisbe Salvador, ha estat dirigit per Llorenç Castelló.
Arribada a les llibreries d'OCAT, la guia jove de la doctrina social de l'Església.
L'editorial Encuentro ha publicat d'OCAT, una guia jove de la doctrina social de l'Església, dividit en 12 capítols en el que s'aborden diversos temes com la família, el treball, la justícia i la pau, vol ser un instrument per ajudar els joves a conèixer les ensenyances de caràcter social de l'Església Catòlica i orientar-los en la construcció de la civilització de l'amor.
L'entrevista.
Encetem novament la tertúlia del Bat a Bat. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Ens acompanyen en Lluís Assín, enginyer agrònom i militant cristià, la Trini Catalán, delegada de catequesi del nostre bisbat, i en Francesc López, membre del moviment de professionals catòlics. Avui parlarem de reiniciar la nostra vida i de sortir de les nostres comoditats. Bé, la primera pregunta, què vol dir o què voldria dir reiniciar les nostres vides? Francesc?
Bé, doncs penso que tothom ha de fer una mica de revisió en quin moment està i és necessari quan comencen a arribar els famosos inputs, no? Que s'utilitza molt aquesta paraula, que et fan detectar de que hi ha certes coses que al teu voltant has quedat una mica o anacrònic o desfasat amb el temps i que precisament aquests signes dels temps t'estan marcant de que alguna cosa o quelcom has de fer.
No sé, jo discrepo una miqueteta amb tu. Ho sento. Jo penso que reiniciar és, no sé, canviar totalment la manera de pensar, no? Hi ha situacions a la vida que te fan trencar. És com, no sé, jo pensava com si fos una falla tectònica que te fa moure, no? I surts completament. Deixes de fer tot el que tu feies abans, fas mirar una mica enrere i comença d'una altra manera. No sé. Mira.
Jo, al llegir la frase i la paraula reiniciar, me van venir al cap dos coses, que probablement una tingui alguna cosa a veure i l'altra no tant, amb el que plantejaves. La primera és una qüestió purament informàtica, no? Allò del reiniciar, quan la cosa se col·lapsa, apretes el botó, reiniciar, però a veure què tal, no? Això per una part. I per una altra part, me va recordar una mica els temps més joves, amb el tema de la iniciació de tots els moviments d'Acció Catòlica i suposo que altres moviments. Suposo que en el fons és una mica algo més o menys lligat amb el que ha dit la Trini i el francès, no? A mi potser m'agrada més la paraula, la manera de dir d'abstraer-se o sortir de tu per fer un anàlisi i dir, bueno, potser s'ha de replantejar tot, potser hem de moure peces amb aquest Tetris complex i a veure què tal, no? M'ha vingut més cap aquí, una mica.
Creieu que ho necessitem? I per què necessitem aquesta reiniciació?
Home, jo penso que fonamentalment, si estiguéssim parlant del que és l'Església, doncs, els inputs precisament que deia abans que arriben és que és una església que cada vegada cop va menys, una fe que sí que existeix, per no generalitzar, eh? Hi ha gent que creu, hi ha gent que no creu, etc. Però sí que va una mica a menys, també, i llavors sí que és necessari, perquè si no hi ha fe no hi ha esperança, no? I jo penso que és necessari per aquest terme, simplement de l'esperança, no? Si no, llavors comencem a entrar en uns cercles viciosos de negativitat, etc., que no ens porten a res en positiu. Al contrari, ens porten tot a veure-ho encara més fosc.
Jo crec que és important, perquè, pel que deia ell, no? És una miqueta d'analitzar el que tenim, però analitzar el que tenim, que som capaces de superar i tirar endavant. No ficar-nos en el negatiu, sinó intentar tirar endavant, llegir el que sempre es diu els signes dels temps, per poder millorar i anar progressant, no? I ser millor persona. Millor persona que influeix en tota la societat, en l'església, en la comunitat, en la teva família i tot això.
Jo crec que sí que cal, diguem, sota dos criteris. Un, des del punt mateix de vista personal, perquè cal, diguem, una mica de renovació o un replantejament, però també perquè la realitat és canviant, els temps canvien, nosaltres canviem, evidentment, també, i això és tot plegat fa que qüestions o criteris que anys enrere, diguem, no t'ho plantejaves, potser perquè ni tan sols existien o no formaven part de la teva vida, ara potser sí que hi són, no? I poden ser coses, diguem, bueno, diguem, que toquen l'arrel, o poden ser coses, diguem, no diré banals, però relativament senzilles, tant unes com les altres. Jo crec que és la xispa per dir, bueno, potser cal reiniciar-se, perquè m'està tocant, diguem, algo i he de donar resposta.
Parlem ara de les maneres. Com podríem fer per reiniciar-nos?
Penso que primer, abans de tot això, caldria un procés de veritable introspecció a nivell individual i també llavors a nivell cada cop més ampliant els cercles, no? Com si diguéssim, des del mateix fins al màxim de la comunitat extensible, no?, que poguéssim fer. I sobretot sonarà molt de que ja ho hem fet moltes vegades aquests exercicis, però tot i això, sempre que inicis un procés d'aquestos, ha de tenir molt clar què és el que està fallant, per què, i perquè llavors allò també t'anirà donant una sèrie de pistes o de pautes per després poder modificar certes coses. Està claríssim, no? I després, llavors, sí que ha d'haver-hi una gran reflexió d'en quin moment personal estàs i si veritablement segueixes aquella història o no la segueixes. Perquè una cosa són els desitjos i l'altra cosa és el fer, d'acord? Jo voldria ser jo... No, fes. Si no fas, no arribaràs amb aquella feta, no?
Sí, sí, estic completament d'acord amb tu. Jo penso que ha de ser així. No sé, una interiorització, un mirar-se un dins seu i mirar-se dins i després el que tu dius, no? Analitzar la gent que t'envolta. Però també ficaria una cosa que tota aquesta analítica i tot aquest entrar interiorment teu ha de ser en silenci i en pau, sense presses. No tenim que tenir un temps determinat per poder fer aquesta anàlisi, per poder donar un pas endavant. S'han de donar el temps que sigui necessari perquè nosaltres siguin capaços de saltar i fer.
Jo afegiré una altra cosa, i és... El Francesc i jo, diguem, en els temps joves o mozos, vam coincidir al MUEC, i recordo que a la sala on se feia la reunió de la comissió, i potser altres grups es reunien, hi havia uns lletreros que feien referència a la metodologia de revisió de vida, etc. I recordo que això no se m'oblida, que deia que l'actitud havia de tenir tres característiques, que era OCA, que era oberta, crítica i activa. Bueno, en certa manera jo crec que per reiniciar-se cal fer-ho això també, no? Perquè cal fer una introspecció, però aquesta introspecció potser ha de tenir segur que més criteris, no? Però almenys ha de ser prou oberta per saber a què t'enfrentes, prou crítica i especialment autocrítica i evidentment, diguem, activa, perquè si no, diguem, per tu sol, diguem, potser les coses no es farien, no?
I és una de les parts que ens hem anat deixant últimament, d'acord? Pensem que, per exemple, amb l'Església en general... S'ha fet molta revisió, s'ha anat revisant moltes coses i molts aspectes, però quan arriba el moment d'actuar és com si estiguéssim esperant, no?, un nou Messies que ens il·luminés, que ens engresqués, que féssim, no? I tot i veiem les errades que hi ha, quines coses s'han de modificar, falta com una xispa que ens acabi de detonar per sortir en fora. I per molt que ho fem i tots diem que sí, doncs alguna cosa està passant també culturalment, socialment, etcètera, que no ens acaba de fer l'empenta, no? Vull dir que aquesta part de... Ens quedem una, com si diguéssim amb la queixa o amb la, la part crítica. Però aquesta part activa ens està costant arribar.
Jo penso que a vegades diem, bueno, pues que ho faci l'altre, no? La part activa, que faci un altre. Que sigui el que passi tapant i ja passaré darrere, no? I no hi ha ningú mai el que agafi la...
De fet, partim que el tema de la reiniciació no és una cosa còmoda. Ens afecten les nostres comoditats per a fer aquest pas cap a la reiniciació?
Sí, sí, perquè a partir de... Bueno, jo ho lligo a l'edat, segur que hi ha més elements, no? Però cada vegada, diguem, moure les preses del Tetris teu personal perquè capiguin més coses, cada vegada costa més. I costa més per una comoditat, no? Per una comoditat i també perquè te busques o generes unes necessitats que, bueno, que potser no calen. O potser calen, però en un altre grau. I això jo crec que sortir d'aquesta comoditat en el sentit de dir, bueno, movem la nostra escala de valors, els nostres criteris, deixem els que són claus i valorem allò que és comoditat. Sí.
Jo penso que amb aquestes comoditats no solament aniran a menys, sinó que estan anant a més. Ens anem aburgesant amb tot el que, com la paraula diu, ens és còmode. Llavors, com que exteriorment la societat, el poder del diner, etc., buscarà que encara ens acomodem més amb aquest sofà tan gran, no? Llavors, cada cop tenim més excuses per fer menys, d'acord? Tenim cada vegada una tele més gran a l'habitació o al menjador, tenim excuses de mal pagador, que en deien abans, de dir, pues, no puc per la família, no puc implicar-me per això... A veure, qui vol, ho fa. I qui no vol, doncs anirà trobant aquestes excuses tranquil·lament, no? Igual que les trobo jo, eh? Vull dir, jo m'incloc dins d'aquest sac.
Són coses, per tant, que ens lliguen, ens trauen llibertat.
Evident, evident. Ens trauen molta llibertat perquè ens autoenganyem. Penso que és un procés que te vas autoenganyant, vas llançant la pilota cap a l'altre, no? Esperant que vingui alguna cosa de fora, algun estímul de fora, tot ha de venir de fora. Quan en veritat el que ens demana i el regne de Déu comença per un mateix. I llavors, tots aquests canvis, tota aquesta regeneració, també ha de partir d'un mateix, no? I has fet tot el procés inicial de conèixer, doncs, el que a la revisió de vida, com ha dit el Lluís abans, fem, no? Doncs, el veure, el jutjar i l'actuar. Bueno, doncs estem amb el veure i el jutjar tota l'estona, doncs ara falta l'actuar. I llavors, totes aquestes comoditats, com a causes i conseqüències, ens estan deixant allà en un bucle viciós, però ara ja... s'està extenent amb el temps. Fins ara hem viscut molt de beta, no? Del passat, no? Una església gran, massiva, al nostre país, pues, la primordial, no? Pues ara no, estem en un altre moment i, per tant, certes coses del passat ja estem detectant que no ens funcionen ni ens funcionaran, amb la qual hem de provar alternatives. I això sol pot ser deixant aquestes coses que ens aferren, i cadascú tindrà algunes.
Sí, ens lliguen bastant per ser capaços de moure'ns, no? D'actuar i de fer, sí. Jo crec que sí que també, com dius tu, no? Ens priven bastant de que siguem capaços de passar a l'acció. Després de tota la nostra reflexió, del que sigui, no? Però l'actuar, les comoditats t'agafen.
I hi ha un altre element que deixa... D'una manera o una altra també forma part de les comoditats, no? I és, estem en una societat en la qual... generen que ens creiem la necessitat de tenir noves necessitats. I no cal generar i dir que totes són dolentes, no? Però hi ha necessitats que, de manera, a través de la publicitat, a través d'eines de màrqueting, etcètera, etcètera, van, a poc a poc, van formant part de la societat. I ara sembla que és implantejable algunes qüestions. I algunes sí que hi són, no? Jo fico un exemple per il·lustrar-ho, no per centrar-me en el tema, no? El fet de... lligat una mica al que deia el francès, de la televisió, no? És a dir, cal tenir una televisió gran, d'acord, no? Però cada vegada, diguem, si té alguna nova eina, alguna nova opció, alguna nova, com a innovador, l'hem de tenir. I n'hi ha gent que se genera aquesta necessitat de tenir-ho. I, evidentment, vol dir que has de generar un temps, etcètera, etcètera. T'has creat una necessitat. Més enllà d'aquest exemple, que com abans il·lustratiu no cal entrar, no? Però la realitat és que te crees unes necessitats, o moltes, que fan que no tinguis del temps com per obrir-te i estar pendent d'altres qüestions. I això, en certa manera, és una comoditat.
I després també hi ha una altra cosa, que a vegades que dius, bueno, jo no vull una televisió tan gran, la vull més petita, però vas a qualsevol lloc i dius, jo tinc una televisió petita, la gent te mira com un bitxo raro, Llavors dius, pues potser jo soc, no?, i potser he de canviar. A vegades també, sense, tu vols mantenir-te amb una certa autoritat, però per lo que t'envolte també t'obliguen a vegades a entrar dins aquestes comoditats, no?
La següent qüestió, una mica, pues, aprofundir una mica més en això, és quines són les comoditats de les quals creieu que podem prescindir. I també us agraeixo aquesta visió que donem dintre de l'Església diocesana de quines coses també, de quines comoditats podríem prescindir.
Jo crec que, ara parlaré d'una cosa molt genèrica, però crec que el que potser és el centre, no? I és renunciar en part a un mateix, en el bon sentit de la paraula, eh? Vull dir, però potser sortir d'un mateix i tenir present. I aleshores, dintre de l'Església, n'hi ha gent que quan parla, o encara que no parli fa algo, te toca una mica. I, per exemple, jo tinc almenys dos o tres persones que quan parlen de Déu Pare. I sempre, mai s'obliden de ficar el Pare. Això vol dir que aquella gent, diguem, realment li ha tocat el cor. Aleshores, jo crec que, en certa manera, és no renunciar a un mateix del punt de vista d'oblidar-se d'un mateix, però tenir present que el centre no ets tu.
Jo penso que hi ha coses molt ràpidament que les pots deixar, i simplement és quan algú milita en algun moviment, etc. A vegades vols produir i vols fer uns números, etc. No? A vegades no és que els siguis tu. A vegades és estar atent al que el company està fent, al company d'un altre moviment, d'una altra entitat, etc. I afegir-t'hi. Amb aquest simple pas estàs donant una força que sembla petita, però no, és força, d'acord? I simplement amb petites coses així, llavors, a nivell individual, etc., no? Però com a col·lectius, com a moviments, i com a església, també ens hem d'afegir a d'altres coses que veiem que siguin justes i clares.
Jo crec que també una de les coses, per exemple, a nivell diocesà, seria ser conscients de que no som majoria, que som minoria, que som cada vegada menys, i que no podem potser arribar a tot, però que hem d'intentar fer-ho. I sempre sortir, com tu deies, una de les nostres capelletes i obrir-nos a tots els altres. Som pocs, i aquests pocs, si volem, podem arribar a molts llocs.
Molt bé, certament un tema ben interessant. Fins aquí el programa de la tertúlia d'avui. Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-nos i fins la propera. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Eucaristies a la capella del cementiri el dia de Tots Sants.
El dimarts 1 de novembre, en motiu del dia de Tots Sants, la capella del cementiri de Lleida acollirà una eucaristia a les 11 del matí, presidida pel bisbe Salvador. A les 12 hores hi haurà una altra eucaristia.
Vigília de pregària pels fidels difunts.
A les 9 de la nit de l'1 de novembre, l'Església de Sant Pere acollirà una vigília de pregària pels fidels difunts organitzada per l'adoració nocturna.
Simposi Marià a l'Acadèmia Mariana.
Del divendres dia 4 de novembre al dissabte dia 5, a l'Acadèmia Mariana tindrà lloc la tercera edició del Simposi Marià. La inauguració serà a les 18:30 hores amb una ponència de Joan Saura, president de la Fundació Verge Blanca de Lleida.
Festivitat del Beat Pare Palau a la parròquia de Santa Teresina.
El diumenge 6 de novembre a les 19:30 hores, la parròquia de Santa Teresina acollirà la festivitat del Beat Pare Palau.
Pensament.
Podem fer el que desitgem si ho intentem amb prou intensitat. Helen Keller.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Els cristians recordem els difunts. Quan arriben aquestes dades, moltes persones dediquen un temps de la seva vida a visitar els difunts en els cementiris. Inclús alguns posen molts quilòmetres enmig per anar als pobles on han nascut i viuen les seves famílies. És un gest que està envoltat en el carinyo, en el record i en l'agraïment. Els cristians fan el mateix. En aquestes visites ens confundim amb altra gent de sensibilitat distinta o de cultura i religió diversa. La nostra aportació específica es centra sobretot en l'oració. Demanem al Senyor que tots els nostres familiars i amics, ja difunts, per a que la seva misericòrdia els hagi conduït a la glòria eterna junt a ell. És aquesta una oració de petició. Però nosaltres sabem que n'hi ha altres modalitats que donen companyia a la nostra existència. De l'oració diem: tots sabem que l'oració és un element indispensable de la vida cristiana. Els deixebles de Jesús li demanàvem amb insistència: ensenya'ns a resar. I ell es va dir: reseu així, el Pare Nostre. Insisteixo en l'oració, que és un do de la gràcia i una resposta decidida per la nostra part, perquè tots nosaltres, quan acudim al cementiri, no reduïguem la nostra presència a portar unes flors, a netejar una làpida o a derramar unes llàgrimes. És un costum i un sentiment que, tal volta, no podem deixar a un costat. Però el cristià coneix quines coses són fonamentals i quines coses secundàries. I si ens demanen per les nostres prioritats, sabem respondre, sabent també que n'hi ha ocasions que es despistem o no recorrem a les paraules del Senyor. Per altra part, tendim els cristians a considerar més important l'interior del nostre cor que les experiències exteriors. I és molt correcta aquesta apreciació, perquè prevaleix l'oració que naix del més profund del nostre ser i vol unir-se al diàleg i a la voluntat de Déu. Tota la resta, flors, envelliments i gemecs, és un conjunt que ens pot ajudar a lo fonamental. Davant d'aquesta costum tan arraigada a la nostra societat i que ha sigut promoguda i fomentada per la pròpia pietat popular, m'importa assenyalar que la vostra presència en els cementeris vagi sempre a lo fonamental. Reseu per els difunts, per els vostres difunts i per tots aquells que des d'un punt de vista humà no tenen a ningú que rese. L'Església prega per tots, no s'oblida mai de ningú. Està unida als que ja han mort per mitjà de la passió, mort i resurrecció del Senyor. En aquesta confiança vivim i afrontem també la nostra pròpia mort. És també un moment oportú per a reflexionar sobre l'esperança cristiana. És fonamental en la condició nostra, la condició de creients en Jesucrist, que juntament a la fe i a la caritat constituïen l'essència teologal de la nostra vida. Esperem, perquè així mos ho ha dit Jesucrist, en una vida nova, lliberada ja de les cadenes de la mort. Per tant, la nostra mirada no deu quedar fixa en el nombre, en el nom i en els números que acompanyen el mármol de la llàpida. Deu projectar-se cap amunt i mirar a l'alt, al cel, per sentir enrevoltat en el consol i la pau del Senyor, que ens ha promès la salvació definitiva. Tot allò ho vivim també en la celebració de l'Eucaristia, on resem constantment per vius i difunts.
Fins aquí una nova edició del programa Debat a Bat. Esperem que les reflexions de la tertúlia us ajudin a trobar eines per a fer del nostre món un lloc millor.